Tenen Sanz, bon dia, gràcies.
Molt bon dia.
Benet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Això que ara micròfon tancat heu... Sí. Perdó, no pregunto, eh? Pregunto. Es diu l'empresa? Es diu com? Es diu?
Immobiliària Gallardo és la propietària d'aquest bloc de pisos del carrer Tarragona.
Sabem alguna cosa d'Immobiliària Gallardo?
Bé, sabem que és d'una empresa propietat de la família Gallardo Romero, que és una empresa doncs, històrica de la burgesia catalana, vinculada a la farmacèutica Almirall.
Ui, i la farmacèutica Almirall és Susana Gallardo, que és la dona de Manuel Valls.
Exactament, sí, sí. És una família coneguda en el món empresarial de Barcelona.
Gràcies i bon dia. Adéu. Ja podeu marxar tots, no?
Aquests són els fets.
És una dada.
És una dada que no la podem...
No, no, però vull dir, com que estàvem debatint de si fan falta dades o no, és una dada.
És una dada important, o no, senyor Sant.
Bueno, jo crec que no és sorpresa que la dreta, en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona, des del partit que representava el senyor Valls, però també el Partit Popular, Ciudadanos, Junts per Catalunya, han votat en contra de totes les propostes que hem fet de regulació de pisos turístics, d'habitacions turístiques, han presentat sempre propostes perquè pogués tornar la barra lliure que hi havia abans de que nosaltres arribéssim al govern municipal. És així. Això és una realitat, és una dada, i fins i tot a vegades també el Partit Socialista no, ha votat en contra d'aquestes mesures també per obrir aquestes possibilitats. Per tant, és una realitat que el senyor Valls, entre tots aquests, defensava que hi pogués haver-hi més pisos turístics a Barcelona.
Us va agafar per sorpresa aquest cas que explicàvem ahir, o no?
Doncs, realment, ens va agafar, diguéssim, amb molta decepció, no? Perquè hi ha una feina tècnica que portem fent brutal. O sigui, nosaltres, quan vam arribar a l'Ajuntament el 2015, no hi havia cap equip tècnic que desenvolupés actuacions per tancar pisos turístics. Ens vam trobar amb una realitat que eren, no? El 2014 vam passar de 3.000 a pràcticament 10.000 pisos turístics legals en 3 dies, no? Es van autoritzar tot això durant l'època de l'exalcalde Trias, i després ens vam trobar que hi havia 9.000, entre 8.000 i 9.000 pisos turístics il·legals. Jo, amb la il·legalitat, no, vaig poder articular tot un treball amb aquest equip, que hem tancat tots aquests pisos turístics. Cada mes n'estem retirant 500, permanentment, de les webs, 500. Però estem parlant d'aquestes dimensions, quan hi havia entre 8.000 i 9.000. I d'aquests 4.000, ara, són lloguers habituals per la ciutadania, la qual cosa jo crec que és una dada també important i positiva. Amb els legals, el problema és que no podem retirar les llicències, no les podem revocar, no podem fer res, no? A partir d'aquí, nosaltres hem anat treballant des d'aquest temps, no?, amb tots aquests equips tècnics i jurídics, per demanar els canvis legislatius que ens permetessin tenir competències. Jo crec que la ciutat ha de poder decidir si n'ha de tenir 10.000 pisos o menys.
Perquè si no sembla aquí, sí, començarà a trucar un, perquè l'altre, que jo, escolti,
perdó,
ja
tenim
un
preixer.
No, fem l'actualisme.
Estava parlant del canvi legislatiu.
Jo li preguntava si us va agafar per sorpresa aquest cas i després si heu contactat amb la propietat o amb els veïns per donar-los una solució.
Sí, i tant. Nosaltres estem treballant per buscar totes les escletxes jurídiques que el marc legal ens permeti, evidentment, perquè hem de jugar en aquest camp, però per nosaltres el que és important és teníem un pla, i tenim un pla, i sempre hem tingut un pla. I arriba un jutge que interpreta, que diu, encara que la sentència no és ferma, vostè ha d'acceptar aquests pisos turístics que s'han presentat mentre cau una sentència, també molt absurda, sobre el PEUAT, perquè no anava al contingut, anava una qüestió absolutament de forma que no ens obliga la llei en cap moment, i diu, heu d'acceptar aquests pisos. Nosaltres inadmetem tots aquests pisos quan entren. Els inadmetem. Hi ha una resolució administrativa municipal que diu això no pot tenir llicència. Ells ho recorren a un jutge i el jutge diu doncs sí, n'hem de tenir. Però jurídicament no, o sigui, no s'ajusta a dret aquesta decisió, però no tenim capacitat de rebatre-ho. Per això hem de tenir més eines, perquè avui la llei és massa àmplia, massa, deixa massa, no?, aquests criteris interpretatius, i a més no ens dona aquestes eines per poder revocar llicències, perquè hem normalitzat, ara estem parlant d'aquests 120 pisos turístics, però és que n'hi ha molts que conviuen amb els nostres habitatges, els nostres edificis. Estem acceptant que hi hagi una legislació que permeti que hi hagi mini-hotels en edificis on viuen gent. Perquè jo rebo moltes peticions de problemes veïnals, diaris, en molts edificis, no aquests 120 només. És que estem acceptant que la legislació permeti això, perquè l'Ajuntament ja farà un pla urbanístic. Però és que un pla urbanístic té unes limitacions. El pla urbanístic diu, no se'n donen més de llicències, però per retirar-ne, o expropies, o què fem? Perquè és que no tenim altres eines. Per tant, el que no és normal és que tu per 200 euros, per 200 euros, puguis obtenir, sense demanar una llicència, perquè va per la via de la màxima simplificació administrativa, que és un comunicat, tu pots demanar aquesta autorització, comuniques a l'Ajuntament per 200 euros i tens una llicència per tota la vida. I tens un mini hotel en un edifici de veïns i veïnes. Això és el que es permet amb una legislació vigent des de fa molts anys. Molts anys.
Aquesta llei de qui penja?
De la Generalitat. És la llei de turisme i la llei d'urbanisme.
Per tant, la culpa és de la Generalitat.
No, jo no estic dient que sigui una culpa.
Oh, coi, la llei,
no,
la
jo
llei...
no estic demanant, jo no estic responsabilitzant perquè sé que les qüestions són complexes. Jo el que sí que us puc dir és que jo li vaig plantejar i vaig pactar tècnicament amb el director d'Urbanisme de la Generalitat incorporar una modificació en la llei d'urbanisme concreta per incorporar aquestes revocacions de llicències, i quan va arribar al Parlament va haver-hi un grup polític que va demanar la seva retirada i no es va poder votar, que era el responsable, era el grup polític que era el responsable de la Conselleria de Territori en aquell moment, que era Junts per Catalunya. Si no, això s'hagués votat fa, doncs, el 2019, quan nosaltres havíem fet tota una feina tècnica entre la Generalitat i l'Ajuntament, i tenim les esmenes fetes. És que està tot preparat. Per això jo ara m'he tornat a dirigir a la Generalitat i li he tornat a dir, sisplau, tornem a recuperar allò que us hem demanat. Que ens trobarem, aviat aviat.
I ja teniu de data o no?
M'ha de convocar el conseller, ens ha de convocar, però jo sé que hi ha aquest compromís i que ens veurem ben aviat per poder plantejar quines són aquestes reformes legislatives, perquè és paradoxal que siguem la referència per a Europa. No? Jo estava, abans d'ahir, estava participant en un debat al Parlament Europeu amb tots els eurodiputats que han de fer la nova directiva per evitar que plataformes com Airbnb, etc., puguin fer el que els doni la gana a la nostra ciutat. Som la referència europea perquè això es converteixi en directiva i, mentrestant, les nostres lleis segueixin garantint que l'activitat turística passi per sobre del dret a l'habitatge. Això és el que s'ha de revertir. Això és el que necessitem.
Benet.
Comentava ara que estan amb les mans lligades, però m'ha semblat entendre que hi havia una possibilitat de revocar aquestes llicències, que era expropiar-les, indemnitzar-les. Això és així? Clar, entenc que això potser l'Ajuntament no ho vol perquè és pagar preu d'or cada una d'aquestes llicències.
Clar, o sigui, tota la vida, si està justificat jurídicament, es pot, no?, des del dret administratiu, es pot plantejar aquest tipus d'actuacions, però el problema és que ens han d'habilitar a que pugui passar això, no? O sigui, fins i tot, si anem a una revocació de llicències, hem de parlar de quant costen aquestes llicències, perquè, evidentment, no s'extingeixen per art de màgia. Són drets adquirits que tu després has de poder garantir de quina manera, doncs, els extingeixes. Tot això és un debat que hem tingut amb la Generalitat i, per tant, el treball que vam fer en el seu moment, precisament amb advocats, amb persones que ens van assessorar, era veure com això no costava diners a l'erari públic, no? Perquè el que no podem fer és, tampoc, tirar diners en recuperar això. Per tant, hem de buscar una articulació, i la tenim jurídica, per tal de poder extingir, perquè hi ha massa, perquè hi ha situacions de massificació, perquè és incompatible amb la vida dels veïns i veïnes, perquè hi ha edificis que no suporten aquesta tensió, perquè hi ha molèsties, perquè no es pot controlar. Hi ha molts temes sobre la taula que haurien de permetre extingir aquestes activitats sense necessitat de fer unes compensacions milionàries que una administració local, evidentment, en solitari no pot assumir.
Dic, una de les preguntes que ara ens fem tots, no?, i que de fet és important saber ara, és si altres propietaris, grans o petits, van aprofitar aquest moment d'impàs que un jutge ha donat per bo per demanar altres llicències. És a dir, estem parlant dels 120 pisos del carrer, del bloc del carrer Tarragona, però l'Ajuntament, no sé si té constància o està mirant quins altres casos hi pot haver.
És possible i ho estem mirant, perquè, clar, com us deia, no? Aquí s'entra una sol·licitud que és un comunicat, perquè no és una sol·licitud de llicència. Tu, si obres un hotel, has de presentar uns informes tècnics, s'han d'avaluar, s'han de mirar, no?, de dalt a baix. Però si tu vols obrir un pis turístic, només has de dir-li a l'Ajuntament, he obert un pis turístic, i tu has d'anar després a comprovar que tot s'ajusti a la legalitat, no? Aquest és el sistema administratiu. Per tant, això es presenta via districtes, via oficines, atenció a la ciutadania, i, no?, d'ofici, l'Ajuntament, com té vigent un pla urbanístic que diu no s'accepten noves llicències, no, nous comunicats de pisos turístics, el que facin d'admetre. I, per tant, això no compta en cap sens, perquè s'inadmet i, per tant, passa a no estar present. Aleshores, ara el que estic demanant, i ja tenim tot l'equip doncs, buscant en tots els districtes quins són aquests casos per veure la magnitud, si realment n'hi ha més, perquè ara nosaltres l'únic que fem és rebre sentències. No? D'aquests 120 hem anat rebent les sentències corresponents i a més, sense capacitat, com us deia, de recurs.
Però pot haver un efecte multiplicador, que puguin haver-hi moltes?
No ho sabem. Ho hem d'acabar de comprovar amb aquestes dades. Jo crec que, de moment, a veure, si fos alguna cosa molt, molt bèstia, doncs ja tindríem algun coneixement. Va. Però, bueno, en tot cas, 120 ja en són moltes, també. I, per tant, en un sol edifici, a més, no?
Josep. Allà, a Barcelona, era més car llogar una habitació d'hotel que a Londres. És el lloc més car d'Europa, possiblement, per trobar hotel. I els apartaments turístics molesten els veïns, fan difícil la convivència perquè porten activitat turística a les escales on la gent ha de descansar per treballar i totes aquestes coses. Però és que al mateix temps a Barcelona obrir un hotel pràcticament és impossible. I el que dona la impressió és que a base de posar taps, com que l'aigua no hi ha manera d'aturar-la, no es pot aturar del tot, doncs vostès han afavorit desviar tot un gruix de persones que visiten la ciutat cap a aquest tipus de negoci. No hi ha la possibilitat de replantejar la mirada sobre els hotels en aquesta ciutat, encara que no sigui a zones doncs, molt tensionades ja, però és a dir, no hem de repensar la política sobre les infraestructures hoteleres que es va posar en marxa el 2015?
Jo insisteixo, hem prohibit habitacions turístiques i hem tancat 8.000 pisos turístics il·legals. Aquesta és la realitat i crec que el gremi d'hotels fins i tot reconeix que cap administració abans havia fet tota la feina que hem fet precisament per evitar que aquesta activitat proliferés. Per tant, no hi ha cap actuació de desviació enlloc. Al contrari, molta contundència respecte a aquesta activitat.
No, perdoni, però si vostè... és a dir, si llogar una habitació d'hotel a Barcelona, que és una ciutat del Mediterrani on vivim quatre gats, costa el mateix que a Londres, i la gent segueix venint a Barcelona, el que no fan és dormir al carrer. Van a dormir...
Sí, però Barcelona té ara mateix disponibles unes 170.000 places. Això vol dir, no?, que aproximadament, multiplicat per dos o per tres en funció, no?, dels llits que hi hagin, però tens quasi entre 170.000 i 180.000 persones que poden dormir en un sol dia a la ciutat. Per tant, estem parlant d'una capacitat suficient de turisme, perquè hem de poder regular això. Nosaltres, amb els hotels, el que no li hem dit als hotels que no puguin créixer, els hem dit, no pot ser que només creixeu en els territoris més massificats. O sigui, el 17% del territori de Barcelona acumulava el 60% de l'oferta turística. Això, aquesta és la dada principal per la qual vam fer un PEUAT. Perquè el 17%, vol dir Ciutat Vella, Eixample, Parc de Gràcia, un trosset de Sants, acumulaven pràcticament, no?, el 60% d'aquesta activitat turística. I això és desproporcionat. Això és desequilibrat. Que s'obri un hotel a Nou Barris és una bona notícia. Que s'obri un hotel, per exemple, no?, amb tot el projecte del Barça que vam plantejar, que ja hi hagi una possibilitat d'hotel, també és positiu. Que hi hagin espais en altres zones de la ciutat on es puguin obrir... No hem vetat això, el 22 Arroba, el Besòs, els barris del Besòs... El que passa és que tots volien obrir a Ciutat Vella. Tots volien obrir a Ciutat Vella. I en molts casos, malmetent, no?, en alguns casos, el patrimoni, no?, edificis patrimonials, que era una de les coses que també vam demanar. Home, necessitem que aquest patrimoni sigui, no?, per altres usos, no?, perquè només s'obrien hotels amb palaus. Per tant, és una feina de reequilibri, no de prohibició, en aquest cas, dels hotels, i de... intentar entendre que Barcelona no pot estar creixent permanentment amb aquests allotjaments turístics, perquè els hotels també buiden edificis sencers d'habitatges moltes vegades per fer un hotel. I això també ho hem de tenir present. Per tant, hem de trobar sempre aquest equilibri i redimensionar aquesta activitat a les necessitats que té la ciutat.
Neus.
Però, senyora Sanz, bon dia. Dels més de 30 hotels que vostès van frenar, el que ha passat, en realitat, és que s'han convertit molts, la gran majoria, en pisos de luxe, en apartaments per aquest turisme luxós que continua igualment quan ve quedant-se en aquests districtes que vostè deia, en residències d'alt standing per estudiants, molts d'ells estrangers, i alguns d'ells en realitat acaben sent una mena de hotels encoberts, perquè acaben sent habitació o apartament que té un servei a vegades de menjador, de bugaderia, de tot, com si fos un hotel. Crec que l'exemple, i alguns amb pisos, com vam veure l'edifici del Deutsche Bank, que havia de ser un hotel, que finalment no va ser hotel, i fa uns mesos, no massa, es va vendre, o es va posar a la venda, però no sé si es va acabar venent, per 40 milions d'euros, el que era el pis més car de la història a Espanya. Per tant, no ha tingut un efecte... No sé si ha sigut contraproduent, però no ha resolt el problema. No hi ha els hotels, però s'han reconvertit, perquè feta la llei, feta la trampa, com estem veient, s'han reconvertit en espais que continuen sent o contribuint a la gentrificació, a una major oferta per gent amb diners, i per tant no s'han convertit en habitatge ni han servit perquè la gent es pugui quedar més en aquests districtes.
Bé, jo crec que el que expliques, el que evidencia és el que sempre hem dit. L'Ajuntament havia de fer més amb les seves competències, però no és només suficient que l'Ajuntament faci més. Si tenim unes legislacions que permeten que hi hagi un habitatge a la ciutat de Barcelona que es vengui a 40 milions d'euros, això com ho evita un Ajuntament de Barcelona? Un Ajuntament qualsevol. Això no ho podem evitar nosaltres. Tant de bo tingués les competències. Si les tingués, us asseguro que les exerciria. Parlaves, per exemple, de les residències. Hem sancionat més de 15 residències que hem trobat que feien d'hotels encoberts. No només això, hem treballat amb les pròpies residències per tal d'establir on poden créixer també. També en aquests llocs més cèntrics hem determinat que no s'hi pot créixer més amb residències. I hem posat preus més populars, més assequibles, conveniant, no?, i arribant a acords amb els promotors d'aquestes residències per a estudiants que no siguin de l'estanding, com explicaves. Anem revertint unes dinàmiques especulatives i de mercat. Abans parlàveu de gentrificació, però el problema, l'origen és l'especulació, és la necessitat de dir, ostres, tinc una licència, tinc un tesoro, no? I, per tant, puc treure el màxim benefici d'un pis posant-lo a 3.000 euros a la setmana, o puc, no?, posant-lo a lloguer a un veí o una veïna a 600, 700 euros. Clar, aquest és el plantejament, i aquesta és la cultura, i aquestes són les dinàmiques que el mercat et permeten, i Barcelona és el terreny de joc on nosaltres anem intentant revertir moltes d'aquestes dinàmiques, a vegades, doncs, amb propostes que no tenen tot el... No? O sigui, per exemple, la Generalitat habilita les habitacions turístiques, que és diferent als pisos, no? Clar, però les habilita. I jo ara faig una norma, no?, que em costa Déu i ajuda tirar endavant amb els vots d'alguns partits, que m'ha costat moltíssim, però, clar, això ara està recorregut. És que hi ha una Generalitat que ho habilita. Per tant, estem disposats a que qualsevol pugui llogar 3-2 habitacions de casa seva turístiques? Clar, aquest és el debat. I no es fan aquests debats. Els fem una vegada, s'habilita aquest ús, i després nosaltres hem d'anar regulant... S'havia de fer un pla com el que vam fer d'allotjaments turístics? Sí, absolutament. És la resolució de tots els problemes que tenen relació amb el dret a l'habitatge? No, evidentment. És una part. Però si no, imagineu-vos com estaria la ciutat si nosaltres no haguéssim fet aquell pla.
Vicent...
Diu vostè que té una llicència d'un tresor, però els ajuntaments sempre s'han definit històricament, i ara també, per la concessió de vegades arbitrària, de vegades no tan arbitrària, de llicències.
Home, a Barcelona no són arbitràries, no, li asseguro.
D'acord, però mire com funciona el sistema de taxis de Barcelona, que vostès ara estan intentant de protegir, i quin té una llicència, efectivament, té un tresor, perquè té un pla de jubilació. Clar. I així ha sigut sempre, i així continua sent, i algunes coses afavoreixen i altres coses no. Parla vostè de que ara toleren llicències hosteleres fora del centre de la ciutat, és a dir, que el que no volen són el centre. Jo li dic, no ho tinc tan clar, perquè fins ara, almenys, totes les notícies eren les dificultats per aconseguir una llicència hotelera en qualsevol barri de Barcelona, i després a mi això del centre em xoca, i és una de les preguntes, i en vull fer només dues molt ràpides, em xoca perquè, precisament, en moltes ciutats velles de tot el continent europeu, els centres se degraden i s'utilitzen aquests palaus que són hotels, com s'està fent, per exemple, en els SSB, amb els s'ha fet en els museus o en les facultats que s'han obert en el centre de la ciutat, en el centre de Barcelona, perquè aquests barris siguen una altra cosa. Normalment, els hotels que ocupen un palau el restauren, el rehabiliten i el conserven de manera que no pot fer mai una persona privada. Per tant, a mi... Primera cosa és que això ho esteu a dit i m'estranya. Segona cosa és que si estan tan preocupats pels pisos turístics, els podien acotar. És a dir, s'accepta un edifici amb pisos turístics, un edifici en pisos, no se prohibeix la construcció o les llicències de pisos turístics, però en lloc de fer-se en edificis on viuen privats, on viuen persones, pues mire, aquell edifici hi ha una proposta perquè siguin pisos turístics.
És que això ja es va fer.
Ah, bueno, i per què no es fa?
Perquè una sentència ho va tombar.
Va tombar una sentència que deia que en un edifici
no es podien
fer edificis turístics.
Que no es podien reconcentrar els que existien. Perquè el problema no són només les noves llicències, que ara hem tingut aquest cas.
No, reconcentrar, no fer-ne de nous.
Clar,
que ja no, vostès ja no es poden tocar.
Fer-ne de nous, el problema és que els propis pisos, el que et diuen és que entonces soy un hotel. Que volen ser, llavors ja tenen la pròpia llicència.
No són un hotel, no, són pisos turístics.
Jo és que he parlat molt amb tots els sectors.
Sí. I l'han marejada, ja ho veig. Ja no sap per on va.
No. I tant que sabem per on anem. Per això les normes han de ser clares i robustes i deixar molt clar què es pot fer i què no es pot fer. Vostè deia que hi ha dificultats, digui'm una dificultat per obrir un hotel fora del centre de Barcelona.
Ah, no ho sé, però quan van intentar... No, un moment, quan van arribar i van... Sí, clar, què ho he dit? Jo dic, quan van arribar i van intentar construir aquest hotel en la Diagonal, al Passeig de Gràcia, no va poder ser.
És que
no
això és el primer. Això no era... Fixi's, aquí hi ha molt desconeixement. Aquest hotel es podia demanar una llicència i podia fer un hotel. El problema és que aquest promotor el que volia fer era un edifici de 100 metres d'alçada, per sobre de la Torre Sabadell, no? I, per tant, necessitava una modificació de planejament urbanístic traslladant edificabilitat del taller Masriera i dels Juïssos de Gràcia, una operació que no ho dic jo, ho diu Lluís Permanyer, que crec que alguna cosa també sap, no?, de història de la nostra ciutat, i deia que era una aberració urbanística.
No té aquest contingut ideològic que té vostè.
Oh, imagini's.
No, vol dir que s'ho mira d'una altra manera.
Jo crec que va dir aberració urbanística, literalment, i va titllar aquesta operació com una operació dolenta per la ciutat. Per tant, nosaltres el que li vam dir al promotor és: vostè podrà fer un hotel, però no el podrà fer de 100 metres d'alçada. Té un edifici, que era el Deutsche Bank antic, que té uns 30 metres d'alçada, si vol rehabilitar i fer un hotel, i van dir no. Així, el promotor de l'hotel no vindrà a Barcelona, nosaltres necessitem un edifici de 100 metres d'alçada.
Per tant, perdoni.
Ho dic perquè no són les coses tan senzilles.
Està clar, i així no es va explicar. Sí. Per tant, perdoni, no es va explicar, ho lamento, i això segurament deu ser responsabilitat també dels periodistes que em van fer en aquell moment la informació. Però, per tant, qualsevol empresa que vulgui obrir un hotel nou ara a Barcelona, en lloc de tindre traves administratives, el que tindrà, per dir-ho així, és el suport de l'Ajuntament, perquè...
Entén. O sigui, té la legalitat. O sigui, no és que tingui ni suport ni no suport.
Té la legalitat per fer-ho.
Hi ha un acte arreglat que si algú vol obrir un hotel a Nou Barris, a Sant Andreu...
Menys el que vulgui restaurar un palau antic en el centre de la Ciutat Vella.
No, el que diem és, a Ciutat Vella s'han restaurat molts hotels, no?, amb aquests palauets, però la gent perd aquest patrimoni. Per exemple, ahir participava en un debat amb Sos Monuments. No sé si els coneixen, però són...
Perd el matrimoni.
El perds perquè no tens accés públic, diguéssim, has d'anar a dormir a aquell hotel si vols gaudir d'aquell edifici. Llavors, el que ens estan demanant les entitats en defensa del patrimoni a la ciutat és que hi hagin polítiques públiques de garantir, per exemple, el Bursí. Què volem que sigui el Bursí? Un hotel? El Teatre Arnau. Volem que sigui un teatre o volem que sigui un hotel? Això és el que està en debat.
En el seu hotel se pot entrar a les cafeteries, i ho lamento moltíssim, però si vols entrar a les cases, als antics casals del carrer de Montcada de Barcelona, al Museu Picasso, has de pagar entrada. Vull dir que aquests casalots i aquests palaus sempre tenen l'entrada restringida, perquè o bé són particulars o bé se'ls queda l'administració. No. L'única possibilitat que queda és que vostès se'ls queden tots.
Bueno, aquí jo crec que entre les administracions, si fem un fons per poder mantenir, evidentment, aquest... Nosaltres hem invertit 100 milions d'euros en aquests 8 anys per comparar patrimoni de la ciutat que estava en risc.
I si no cauran?
Necessitem més.
I si no cauran?
Bueno, estem rehabilitant-los, per exemple. Bueno, estem treballant
moltíssim.
Si hi ha 100
milions, em rehabilitaran 3, sí, sí.
Bueno, Joan. No, molt ràpidament, perquè veig que el senyor Vicent Sanchís està molt preocupat pel patrimoni, però crec que hem començat a parlar de vivenda, és a dir, del dret de l'habitatge. I precisament s'ha d'aprovar la llei de l'habitatge... I potser si posem el focus en garantir el dret de l'habitatge, no hauríem de prohibir el tema del turisme, perquè no sé per què sempre posem el focus en el turisme. I aquesta llei de l'habitatge, una de les coses que no preveu és, per exemple, la regulació d'allò que se'n diu el lloguer temporal, que jo no sé si vostès estan veient que en aquest lloguer temporal s'hi amaga el turisme. I si això ho han detectat, I
ja ho ha contestat el Jordi. Sí, és evident, és evident.
És una pregunta retòrica.
És evident.
Si pot fer alguna cosa, perquè aleshores no serveix de reposar traves als pisos turístics, si hi ha lloguer temporal que serveix per fer això.
Sí, això el que demostra és que sempre hi ha escletxes, perquè hi ha tot un sistema jurídic organitzat i muntat per garantir que totes aquestes activitats puguin trobar sempre la via, no? I per tant, tu vas regulant una cosa darrere de l'altra, però sempre t'apareix una nova, no? Amb el lloguer de temporada, nosaltres hem també analitzat, i per això des de la ciutat de Barcelona, amb la regidora d'habitatge, amb la pròpia alcaldessa, vam pressionar moltíssim perquè s'incorporés aquesta esmena, que ahir es va tombar, no? I que, per tant, ja sabem que els lloguers de temporada no estaran dins d'aquesta legislació, perquè hi ha alguns partits que no han volgut posar-ho. Però Unides Podemos, en aquest cas, doncs, va plantejar aquesta esmena i al final no s'ha pogut incorporar. Això és un problema, això és un error, perquè sabem que molts d'aquests promotors tenen aquesta possibilitat perquè ho permet la LAU. I que fins ara no s'utilitzaven, però clar, dius, home, si jo puc posar 6 mesos i canviar les regles del joc i, a més, apel·lar a un sector diferent, a persones que estan una temporada a Barcelona i que poden pagar uns lloguers, no?, de, doncs, molt més alts. Això dificulta molt garantir, evidentment, aquest dret a l'habitatge. Jo estic absolutament d'acord. Al final, la garantia ha de passar pel dret a l'habitatge i, a partir d'aquí, la resta d'activitats.
Vols dir una cosa, Josep?
Per quan una mirada metropolitana sobre l'habitatge? És a dir, l'acceptació de... Un se pot enfadar molt en la realitat, però a mesura que t'acompanyen anys de pau i creixement econòmic, pues és que el centre de ciutats és el que és, i vol viure... És a dir, fer un drama perquè hi ha un àtic al centre exacte de la ciutat, que costa 40 milions d'euros, pues, bueno, alguns haguessin preferit que hagués vingut el Four Seasons i hagués obert el primer hotel a Espanya. Mm-hmm. Ho ha quedat un russo i ha pagat els diners que els altres no tenim. Però poden estar-se tot el dia fent lleis, però no tenen la impressió que, si agafen el mapa de Barcelona, perquè el problema de l'habitatge principalment és Barcelona i Madrid, dius, no el podem solventar mirant des de l'Ajuntament de Barcelona el terme municipal de Barcelona com si estiguéssim parlant de Camarles. Això va molt més enllà. I has de mirar, la primera corona metropolitana, com a mínim, i treballar conjuntament i de la mà i localitzar tots els solars que queden buits i aixecar pisos, que és l'única manera. Tot l'altre és moure braços i cames.
Però això és el que estem fent.
Posar el caler costa molt posar-li tap.
No, és que, a més, jo estic absolutament d'acord, i precisament quan nosaltres fem aquest pla, per exemple, el primer que fa l'Hospitalet és fer una suspensió de llicències de pisos turístics i fer una suspensió de llicències d'hotels. És a dir, la problemàtica té visió metropolitana, també, perquè hem de garantir que hi puguin haver aquests habitatges. Per exemple, l'operador metropolità que s'ha generat públic-privat, de col·laboració público-privada, per tirar endavant en tot l'àmbit metropolità més de 20.000 pisos, en molt poc temps. Aquest és l'objectiu, i amb això hem hagut...
En quant de temps?
No, ara, o sigui, ens ha costat moltíssim tenir l'operador, crear l'eina, i ara ja està en marxa. Estem desenvolupant la Marina com no s'havia fet mai, 1 milió de metres quadrats de sostre. Tenim Sagrera, tenim moltes oportunitats, però també la ciutat construïda ha de poder ser garantida que la gent pugui viure. El que no em resignaré mai és a pensar que el centre ha de ser un parc temàtic, que el centre de la ciutat ha de ser un lloc que tu només puguis visitar.
És només per turistes. Ja, ara pugui vindre la gent com jo, que hem nascut a 200 quilòmetres.
Jo també.
I pues vens aquí i vols viure aquí, per tant, afegeixes pressió al preu perquè ets un més a sumar entre els que volen comprar i llogar, i això és una ciutat. És que les ciutats no són llocs on a la planta baixa hi ha una vaqueria i un senyor que...
Però estem d'acord.
Sí, però natural,
per un moment, Josep. Però
necessitem veïns.
Molt ràpid, Josep. És a dir, si és per acollir-te tu, jo estic d'acord fins i tot en parlar una miqueta més del meu pis. Però és que el problema és que aquests 120 pisos del carrer Tarragona no és perquè vingui a viure el Josep Martí Blanc de l'Ebre. És perquè vinguin uns paios uns quants dies amb un preu especulatiu altíssim.
No, jo només per introduir una altra derivada de tot això del turisme, aprofitant que tenim la Janet Sanz aquí, estem parlant molt de la sequera i de les restriccions a l'agricultura, a la ramaderia, etc. I, en canvi, doncs, el turisme sembla que no li afecta, i sortien dades fa poc de que com més estrelles té un hotel, més aigua consumeix cada client d'aquell hotel. Què en pensa l'Ajuntament d'aquestes no mesures de restricció d'aigua pels hotels i pel turisme, i si hi pot fer alguna cosa?
doncs ens sembla que no és oportú que no es plantegin aquestes restriccions també, per exemple, doncs, en aquests àmbits, sobretot no tant per l'usuari, perquè el tema és com a nosaltres a casa encara esperem no haver d'arribar, no?, aquest nivell de restriccions, però sí que s'han de poder replantejar, evidentment, tots els serveis, igual que hem plantejat amb els creuers, que també és una de les qüestions que hem demanat al port, que ens plantegi, no?, totes les accions contra la sequera que han de fer aquests tipus de vaixells. Per tant, ha d'haver-hi un pla, ha d'haver-hi un pla de sequia, de tota la resposta pública a la sequera que afecti a totes les activitats econòmiques, i per tant ho hem demanat com a Ajuntament, i també sé que en el Parlament hi ha aquest debat, no?
I, per exemple, els hotels de Barcelona haurien de no poder omplir la piscina, creieu, aquest estiu?
Bueno, doncs això és un dels debats que hem de veure i hem d'anar veient quan arribem al punt, no?, en el que estem. També ens està passant a nosaltres, no?, amb les piscines públiques, evidentment jo crec que són les prioritàries perquè han de ser, no?, les que donen servei a la ciutadania, però hem d'anar veient en el moment en el que ens trobem, en aquell context, en aquell dia, sobre les reserves d'aigua per poder prendre les decisions. I aquesta haurà d'estar sobre de la taula, evidentment, com la resta.
Va, jo tinc una última pregunta, no té res a veure amb tot això. No ho dic com a ciutat. No sé si avui arriba Barack Obama a Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona, a través del consulat americà o a través dels Mossos d'Esquadra, tenen previst algun tipus de trobada, relació o alguna cosa han de fer amb l'arribada de qui va ser president dels Estats Units o no?
A mi no em consta, la veritat. No us puc informar d'això perquè jo estic molt enfocada aquests 2-3 dies treballant amb això dels pisos turístics i de veure totes aquestes accions. No em consta, però evidentment seria molt positiu poder fer aquestes trobades i estic segura que l'alcaldessa, doncs, si té l'oportunitat...
Algú va al concert?
Jo vaig al concert, sí.
Demà?
Demà.
Doncs es troba tots allà, amb una bombolla, es veu que... No, sí que es veu amb una bombolla. L'alcaldessa hi va o no?
També hi vas.
Demà?
Sí, demà. Molt bé.
I Spielberg, mira, ja hi som tots.
Sí. I Tom Hanks.
I Tom Hanks.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.